de forma de protesta. Consideren que no ha estat un procés participatiu i que s'han presentat dues opcions tancades que no continuen en l'esperit de Formentera Eco. Arribam així a les 10 i 4 minuts. Podeu continuar informats al web d'IB3 Notícies.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. L'accident dels dos trens d'alta velocitat quan passaven per Còrdoba i que ha provocat de moment 40 morts ens ha impactat a tots. En un segon, com deia una dona que viatjava en un dels vagons, notaren un cop enorme, s'apagaren els llums i es trobaren en un escenari difícil de narrar. L'accident ha ocorregut a Còrdoba, però el dolor i la solidaritat, com argumentava el president del govern, és de tot el país, d'aquí que s'hagin decretat 3 dies de dol oficial i s'hagin suspès tots els actes festius que tanta gent preparava amb il·lusió, ja sigui a Palma o a Sant Sebastià, a Guipúscoa, per exemple, on també celebren la seva festa gran. Per avui havíem triat la paraula polisèmica espina, que, entre altres significats, es causa perenne de dolor. Un dolor emocional, una espina que serà molt difícil d'arrencar per als afectats.
Trauma és ben delicat, s'espina dins el mercat. Ens veiem equivocat, s'espera ens ha fet gran.
Xerra, que havies pensat, vull saber què t'està passant pescar. Aquells anys lluitàvem contra gegants, dins serp o dins et sembrat.
No ens movíem
a grans velocitats,
ens perdíem
sa vida dins un forat.
Sentia.
Dona Llop canta S'espina, que és la paraula d'avui, l'apèndix dur i punxegut d'algunes plantes, com el roser, diferents tipus de cactus, un betzer. Tenen una funció de defensa, d'adaptació, sobretot a climes secs, i també se fan servir com a barrera natural. Una espina també pot ser un os de peix o una apòfisi òssia llarga i prima. Passa de vegades que ens clavam una espina o fins i tot que ens l'enviam, fets que poden generar petites lesions o molèsties importants si no es tracten bé. Jaume Gomila, metge d'urgències del 061, benvingut entre avui i demà. Com estàs?
Bé, bé. Parlàvem ara abans de començar el programa sobre aquest gran accident que hi ha hagut a Còrdoba, que no ho fet centradeta. Déu-n'hi-do, quines situacions.
Sí, jo pensant que xerraria amb tu i pensant en aquesta catàstrofe, me venia en el cap que deu ser un cop especialment també fort per als professionals d'urgències i de 061 com tu. No sé si s'arriba a estar preparat per fer front a un fet com aquest, encara que vos prepareu específicament per catàstrofes també.
Home, psicològicament sempre és mal d'en passar, perquè el que li sortiria a qualsevol persona i que nosaltres hem d'intentar evitar és te posaries a plorar i aferrar-te a la gent, però nosaltres hem de contenir aquestes emocions, que és dur, per centrar-nos en fer les coses ben fetes. De fet, en el 061 ja fa molt d'anys que fem simulacres i formació amb accident de múltiples víctimes. Em duis la sort, i encara creuaré el dit, i vos demana en els escoltadors de la ràdio que també els creueu, perquè no ho tinguem aquí a les nostres illes, que tenim tanta de gent que mor visita amb avions, amb vaixells i amb autocars i aquestes coses, i tenim un trenet petit, però que ojalà mai mos trobem davant aquesta situació, per la qual estem formats, però psicològicament és mal d'emprendre,
sí,
segur.
Sí, 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 s'entén absolutament. I des d'aquí, aprofitant per enviar el nostre condol als afectats i també molt de suport en els professionals que les atenen, que són molts. I Jaume, avui t'hem cridat per xerrar d'espina, espina que se clava físicament, perquè després xerrarem de les espines emocionals també amb Antoni Riera López del Amo. Vos topau amb molts de casos relacionats amb espines o amb punxes clavades?
Clar, nosaltres ens hi trobem perquè, clar, el nostre servei Nordom és un servei d'ambulàncies, d'emergències, amb uvis mòbils i això, sinó que el servei de salut respon, o sigui, l'atenció telefònica és molt important. I, evidentment, hi ha moltes consultes, no te sabria dir el número perquè és una, diguéssim, una casuística que no hem analitzat, sí, encara a dia d'avui, perquè tal vegada ens dediquem a patologies com infart, com sictus, com aquestes que realment perilla la vida de la persona més que amb una espina. Però sí que és una cosa freqüent. I si realment és de servei d'emergències, llavors sí que és una cosa sèria, perquè normalment ja és una espina grossa o una punxa o alguna cosa que ha ferit algun òrgan vital o, per exemple, que impedeix respirar en el cas d'una espina o qualque cosa que qualcú s'hagi enviat, s'hagi passat en menjant. No?
Sí, la casuística deu ser gran, però tenim espines de peix, d'eriçó, tenim estelles de fusta... M'imagino que tot això deu ser més o manco habitual, no? No sé si n'hi ha alguna especialment delicada, Jaume.
Bé, qualsevol petita lesió d'entrada pot ser no res, sí. I treure-la fàcilment i fer-ho ben net i per avall, però clar, tot pot tenir les seves complicacions, com per exemple, és curiós, ara pensant en això, hi ha una malaltia que diu malaltia per la punxada de la rosa, que és una cosa superromàntica,
sí,
i fantàstica, però és una malaltia lletja que es pot donar, que no sempre que te punxes amb una espina d'una rosa, però que se diu esporotricosi, que és una infecció fúngica que pot ser bastant complicat perquè fa una afecció linfàtica i que pot afectar tota una extremitat i finalment té un tractament amb antifúngids, amb un medicament per via venosa o per via oral que el pot ajudar. I llavors també una persona que estigui delicat de salut perquè fa un tractament immunosupressor, sigui per un càncer, sigui per una malaltia crònica, o la gent que té diabetis, que té sucre, clar, una ferideta petita que per un en dos dies està curada, a lo millor allò pot ser la porta d'entrada que, aprofitant que aquella persona està fluixa de defenses, mos entri un estafilococ o qualque malaltia bacteriana, que mos pugui fer una infecció generalitzada. Una erisipela, que se diu, que és aquesta vermellor entorn en aquella petita lesió, que se converteix en una cosa sèria, en febre i en afectació de tot l'estat.
Sí, sí, jo tot això complicat vos ho deixarem en els professionals, però ara per als oients, coses una mica més fàcils de gestionar, per exemple, davant una espina que se mos ha clavat. Anem a veure què és lo correcte i què no és lo correcte, Jaume. Davant una espina que se mos ha clavat un dit o una espina d'un peix que mos hem enviat i mos ha quedat com atrevessada, què és lo primer que hauríem de fer?
Mentre no sigui allò de se me ha clavado una espinita en el corazón, que això ja seria més seriós, però bé, mantenir la calma, sobretot, que a vegades un se posa nerviós, sobretot si quan són infants o persones més delicades o persones majors que un se preocupa, però després de ben-nos preocupar, m'on hem d'ocupar.
Exacte.
I això vol dir mantenir la calma, mirem-nos-ho bé, veure si aquella persona, per exemple, si fos una espina menjant, si respira, animar-lo a tossir, a que se posin tranquils, fer-los obrir la boca, veure si veus l'espina, si és molt accessible i se pot treure-la o tossint a veure si l'aconsegueix treure, i si no, fora nervis, tranquil·litzar aquella persona i acompanyar-la a un lloc allà on el puguin ajudar a un servei d'emergències o d'urgències d'un centre de salut, un PAC, vull dir que no anem més enllà. Ara, si l'afectació ja és més grossa, que se li veja molt, que vol dir que allò està taponat, on ha d'anar avisant el servei d'emergències, en el 061, te donen unes instruccions i remeten o te remeten en el servei que te pugui ajudar millor.
Perfecte. I ara me fas pensar en una d'aquestes frases fetes que no sé si en el final són més remeis de predina que reals. Allò de si se te clau una espina de peix, no? Que te fas mal, havia dit, menja pa, menja pa, així passarà.
Sí, això... una bolla de pa, de molla sí, de pa, sí. Això ho tenen.
Sí.
Jo no ho recomanaria.
No, és que per lo que deies és efecte contrari, tu deies, hem de tossir per treure, no?
No mos convé fer-la passar més endins, ja. I sobretot que una cosa forta podria fer allò que simplement és una espina que està, que molesta en el coll perquè se punxa, molesta perquè fa dolor, ja. I està allà com fent palanca, diguéssim, però entrevessada, amb això la fas passar per avall, però tens el risc, ja, de que se pugui clavar i perforar l'esòfaga o els intestins, o això, que ja és una cosa més seriosa. Normalment, si no són espines molt fortes i molt grossotes, els suts digestius crec que la digereixen i la replaneixen bé, i no donen cap problema. Ara, quan te la notes en el coll i que punxa fort i que no te deixa passar bé la saliva, que amb enviar-te la saliva fa molt de mal, això que diuen disfàgies, sí, metges, així que convé anar a un centre sanitari perquè s'ho mirin bé i per treure-lo. I les punxes de dits i de les mans, pues fer-ho ben net amb aigua i sabó, posar-hi que és un desinfectant tipus clorexidina, que són d'aquestes que no piquen, que són aquoses, i en tot cas, si la pua o la punxa està clarament de fora amb unes pinces el pot treure, i si no, fora de preocupacions, en el centre de salut ho trobaran bé i faran el tractament que toqui. Jo me'n recordo quan era petit, un puer d'erissó, ses padrines, o la meva padrina, me deia, posa't un tros de sobrassada. És un pallet de sobrassada. En allò, i és curiós, és un remei antic, però tenia el seu què, perquè allò, aquell greixet de sobrassada, reblenia la pell, i diguéssim que el punt per allà on havia entrat la pua de l'erissó tendria a sortir cap a de fora, i llavors sí que la podies engospar amb unes pinces, no?
Eren, també sabien el que deien a les predines, Jaume. Sí, sí, sí. També ho sabien. Però bé, el que mos deia ara en Jaume Gomila, tranquil·litat i bona lletra, i a cridar en els professionals. T'agraïm molt aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio. La paraula és espina, i avui hem tingut volíem passar un poc a consulta amb tu. Gràcies, Jaume, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a voltes, i una ferrada ben forta cibernètica o telemàtica als nostres companys d'Andalusia i d'aquest accident de Còrdoba.
Des d'aquí. Tots han dit o hem sentit en algun moment que tenim una espina clavada. No és una ferida oberta, però sí que molesta. I, a més, reapareix de tant en tant i ens recorda que tenim alguna cosa pendent. Avui en xerram amb el psicòleg Toni Riera López del Amo, i ho feim, com sempre, que tractam aquests temes amb ell des d'una mirada constructiva. Toni, benvingut, com estàs?
Hola, com estàs? Moltes gràcies. Anem fent.
Vinga, anem a xerrar d'espina, que també té aquesta part emocional tan potent, i a més que contemples diccionari. Com expliques en les teves paraules què vol dir tenir una espina clavada?
Pues una espina clavada vol dir segurament que un dia, un moment de la nostra vida, va passar alguna cosa. va passar algo o no va passar. De vegades, les coses que ens fa mal no només són les que tenen lloc, sinó també les que esperàvem i tenim una expectativa i no arriben a esdevindre mai. I més enllà de que un moment passés algo, perquè sempre, tot hora, estan passant coses a la nostra vida, ens va deixar una ferida o ens la varen quedar. Ens van quedar aferrats en aquesta situació. I d'aquí que tornis a la vegada espina i la seva ferida.
Val, per tant, una situació que ens ha fet mal, però també un tema pendent, no?, que ha quedat allà com per resoldre.
Sí. Sí, sí, sí. Resoldre o que no arribem de deixar anar. Que tenim la sensació de que li hem de donar una solució i moltes vegades en la nostra vida passen coses que no necessiten una solució, necessiten una acceptació.
També. Ah, mira, de tot això te demanaré, perquè primer quins senyals ens indiquen que això, que tenim una espina clavada i que hem de parar atenció a aquesta espina?
De vegades hi ha senyals que no som conscients perquè tenim el cap a un altre puesto. I si el tenim en un altre puesto i hi ha una espina, pot ser per evitar pensar-hi, no? Ens implicant massa en la feina, ens implicant massa en segons quines activitats, de vegades pues, també ens podem implicar en consum de substàncies, però no vull donar aquesta lectura de que sempre anem cap a un abús de substàncies. De vegades és que no aturam, ens omplim la nostra agenda d'activitats per no escoltar dins d'aquest silenci nostre quina és l'espina que mos trobam. I altres vegades passa el contrari, la manera com l'intentem fer front és que no mos la llevam de davant i fent voltes i li miram de cercar-li per altres perspectives i altres possibles explicacions que pugui tenir i per què vaig fer i per què vaig deixar de fer i per què bla, 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 bla. Tot aquest... Poden ser, fixa't, els dos extrems que mos trobem. D'una mos avisarà el nostre cos, mos avisarà més tard o més prest. Mos diràs tu, Riqui. Yeah. Serà una ansietat, serà un dolor, serà un problema. I de l'altre, pues, probablement ja mos ho diguin de fora, si no mos donaran compte. Ja. No veus que estàs tot el dia xerrant de lo mateix?
Sí. No és vera, és així, que interessant. I perquè hi ha vivències que passam com pàgina amb facilitat i d'altres que mos queden això com una espina. No sé si té a veure amb el moment vital, amb la intensitat, amb la manera com ho vivim, ara deies això de donar-li voltes o directament no mirar.
Anem a començar per la intensitat. Mm. Hi ha situacions traumàtiques. Trauma, en grec antic, vol dir ferida. I justament xerrava, no?, d'espines i d'esferides. Sí. Situacions segons la teva vida ha estat en risc. Ara, per exemple, tota la reacció en aquest horrible accident de tren que hi ha hagut. Mm. Pues això és una situació traumàtica, potencialment traumàtica. Pot ser per persones que estiguessin no li doni cap conseqüència, però és potencialment traumàtica. Aquesta seria per intensitat. Però n'hi ha d'altres que no estan s'intensitat del moment, com Ventura, com ens ha romput les expectatives que teníem a un determinat moment vital, com, per exemple, les que tenen a veure en relacions interpersonals, que no siguin relacions abusives, físiques, lesives, sinó una ruptura, per exemple. És una ruptura d'expectatives molt forta i que, a un segon quin moment, sembla que fa especialment mal. I clar, és un fet, és un moment puntual, que fa tant de mal, probablement, perquè ens ha romput l'expectativa que jo tenia, els meus desig, que jo podia tenir cap a una persona, cap a una relació, cap a la persona que jo me sentia, una feina, un canvi de lloc vital, una mort. Totes aquestes pèrdues ens les poden trobar. I de vegades també és fet de prendre consciència de que han reaccionat davant d'una situació o que una altra persona ha reaccionat davant d'una situació quan no mos esperàvem. I sentim aquesta sensació de vegades dins del mateix coret que fa com... Ara m'he trobat una espina. Sí, però l'espina passa, és un segon, és un instant, són unes hores. La ferida després és la part més interessant.
Que és la que s'ha de, no sé, curar, no? S'ha de sanar.
Sí, perquè no pots fer res diferent en allò que vares fer. Diuen des del budisme, la realitat és perfecta, tal i com és, perquè és l'única manera que pot ser. Uh-huh. El problema del nostre patiment és quan lluitam contra les coses. I tu pots haver fet algo en el teu passat que si te continua afectant en el present no és per lo que vares fer, és per com te continues xerrant, com te continues contant la pel·lícula, com no tens capacitat per acceptar i per deixar-ho fer. Deia el pare Arrupe, de jesuïtes, que de fet va coincidir, que va viure les dues explosions de les bombes atòmiques del Japó, deia en el passat, amén, i en el futur, aleluia. Com dir, ja està. És que si ha passat, ha passat.
Ja.
No? Tant fa que sigui fa un segon o fa sis mesos. Ha passat. No poden fer res.
Per tant, segons com ens situem davant d'aquesta espina, no? Si la traïm, si convivim, pot tenir una funció positiva. És a dir, perquè aquest senyal, si ens fa reaccionar d'una determinada manera, pot tenir una reacció positiva, no?
Podem. Les persones podem tenir una reacció positiva. Podem créixer. Si tornem a dir, si no ha estat una bufetada tan intensament forta, que sí, fins i tot hi ha una capacitat, hi ha molts estudis que van donant voltes no només a la recuperació post-traumàtica, sinó també a el creixement post-traumàtic. Jo no crec que puguem dir, i especialment per les persones que ens puguin escoltar que tinguin una espina forta, jo no crec que puguem dir que les espines serveixen o tenen un sentit.
Ja.
Sí que poden dir que tenim, que aquestes persones que tenim, que tenen la capacitat de donar-li un sentit, d'acceptar i de poder créixer. Aquest sentit sempre el trobarem en la pròpia persona. No on va fet que va ocórrer. No tenim per què viure espines, no tenim per què viure situacions.
Yeah.
Ara les viurem, això és segur, perquè sí. La vida fa mal.
Sí, sí, i és complexa i les persones també ho som, està clar.
Sí.
Quines estratègies podem aplicar en el dia a dia per gestionar millor aquestes espines, Toni?
Pues tot sapiguent, això que comentava, que quan després d'un temps encara mos inquieta, no és el fet que mos inquieta, és la nostra pròpia interpretació, és la nostra vivència. Crec que una sèrie de recomanacions interessants és atura. Si estàs fent massa coses per no pensar-hi, atura i pensa-hi. Si estàs pensant-hi massa, deixa de pensar tractant de donar-li solució o de canviar el passat, perquè pues més veteran del joc, diré, no tenim un DeLorean dins del cap, no tenim una màquina d'estens, no podem viatjar en estens i canviar el que vàrem fer. No, han d'acceptar allò que va passar. Cuida't, intenta vigilar les teves rutines. Per poder estar bé, hem d'estar bé en conjunt. Per tant, mou-te, fer exercici. Fins que dic, deixa de quedar quiet i a la vegada mou-te.
Sí.
Si la gent m'entén. Mou-te, activa't, però no estiguis fugint. Sé que fa molt de mal, segons quines coses que mos passen. Fan molt de mal, situacions que hem viscut. Però si donem espai en el nostre interior, si deixant de fer aquestes conductes que duim a terme per fugir d'una cosa que no podem fugir, i començam a tractar-nos individualment amb més carinyo. Ens tractem amb un llenguatge intern més bondadós. Tenim molt, molt, molt per guanyar. I com sempre comentam, no ens oblidem que no estem tots sols, vivim. Som animals socials, vivim en societat. De vegades les espines ens donen una sensació d'aïllament brutal. No és vera. Sempre hi ha qualcú. I si no el tenim, el podem conèixer. Malament la solució passi per acceptar i per passar-ho per de dins, no mos tanquem a dins del dolor.
I del que deia en començar, que quan parlàvem amb Antoni Riera López de l'Amo, psicòleg, ho feim sempre des d'una mirada constructiva. Toni, com sempre, moltíssimes gràcies per dedicar aquests minuts en els oients i Vetres Ràdio. A partir de la paraula polisèmica des dia, que dia sí i dia també podríem dur-la sempre cap a l'àmbit de les emocions i les persones. Sí. Gràcies, com sempre.
A vosaltres, com sempre. Corazón espinal.
Tres ràdios. Participació. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que es fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a casa teva. Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Me has puesto en un asunto espinoso.
Què dirien aquells? Quan les pel·lis eren doblades, ¿verdad?
I anem a treure-nos l'espineta de cinema, no?
Sí, anem a treure-nos l'espineta.
Tinc molta curiositat per saber per on has anat.
És molt difícil, ja. Perquè és molt dramàtic tot plegat. O sigui, d'una espina clavada sempre és un... Buah. Mare de Déu.
Ja, sí.
Sempre és una cosa molt, molt dolorosa. Molt dolorosa, sí, sí. De fet, començam contant una història d'espines que se queden a la memòria física del cos.
Dicen que la madre de Hitler quiso abortar. Al final, cambió de opinión. ¿A qué te refieres? ¿Y si tú o yo hubiéramos subido a aquel coche en vez de Dave Boyle?
¿Qué coche?
¿De qué estás hablando? De que si hubiera subido a aquel coche, mi vida hubiera sido diferente.
Buah, és que són aquestes espines que se queden en el cos clavades físicament i que, o sigui, són un mal físic, fins que qualcú les toca, de sobte, tic, i allò torna a fer mal i torna a revinglar. Això és precisament Mystic River, la primera de les propostes d'espina, dirigida per Clint Eastwood i estrenada l'any 2003. Tres amics de l'infància tornen a trobar-se quan un assassinat reobre una ferida del passat que mai havia cicatritzat del tot. Aquests amics són Sean Penn, Tim Robbins i Kevin Bacon, acompanyats de Laura Neely, que donen cos a una història on un fet ocorregut a la infància no és un record, sinó és una cosa que està activa, és com una presència, no? La pel·lícula, que a més li va valer l'Oscar en els seus dos actors principals, no parla tant d'un fet, sinó del que deixa de dins de tots aquells que el viuen. És una història duríssima, de redempció, de com seguir endavant, de lo que suposa que ocorrin situacions que te deixen marcat. Clint Eastwood demostrava que seguia en plena forma. Després d'aquesta venia Million Dollar Baby, o sigui, són com a dues pel·lícules aquí on la duresa dels sentiments i de lo que passa, que és molt física, no? Amb una pel·lícula molt continguda, de fets despassat, que quan t'exploten ho fan amb tota la violència acumulada durant els anys. És densa, és emocional, és molt mala d'empassar, però és absolutament meravellosa en el mateix temps.
Ho és. És una pel·lícula d'aquestes que deixen petjada, realment. Sí. Boníssima. Mystic River, 2003.
Quan tu penses, dius, mare, és que fa 23 anys.
Però ja. Està molt bé aquesta secció perquè mos ajuda a recuperar grans pel·lícules i segurament 20 anys després les miram d'una altra manera.
Com aquesta, que fa exactament 30 anys que se va estrenar. I són espines que queden guardades pels secrets i per les mentides.
Es que no puedo ser tu madre, ¿a que no?
¿Por qué?
Bueno, mírame.
¿Qué?
Escucha, no quiero decir nada con esto, cariño, pero yo no he estado con un hombre negro en mi vida, sin faltarte el respeto ni nada. Yo me acordaría, ¿no crees?
Ai, aquestes espines de secrets i mentides, que són just les que dirigia Mike Leight l'any 1996, avui fa 30 anys, a Secretos y Mentiras, aquí on una trobada familiar, aparentment quotidiana, acaba destapant veritats que feia anys que esperaven assedites. Precisament és aquesta, la que acabem d'escoltar, qui vol una dona negra, li dona un paper a una dona blanca en en Brendan Blethyn, que està absolutament sempre magnífica, i ella és na Marie-Ange Baptiste, la protagonista negra, que li dona un paper i li diu: això és teu? Aquesta firma és teva? O sigui, tu ets mo mare? I a partir d'aquí se converteix en una història tremenda, amb un Timothy Spall també brutal. Per protagonitzar aquest film que va guanyar la Palma d'Or en el Festival de Cannes de l'any 96 i que converteix la conversa en un camp de batalla emocional ple de silencis que han quedat acumulats allà i que esperen a sortir, i un moment donat exploten i, buf, té un parell de seqüències que són magnífiques, perquè qui s'espina és el que no se diu i s'ha callat per por, per educació o directament per cansament. És una gran pel·lícula molt petita, aquí on els pols de Mike Leigh te copeja contínuament i, a més, mos encanta.
I potente se d'ara, també, i molt especial i molt particular, a veure.
Sí, perquè si hi ha algú que duï una espina clavada en el cap, més d'una, de fet,
no?
Literalment, era Jim Caviezel a ses ordres de Mel Gibson a La Passión de Cristo. Sí, perquè no tenim diàleg en aquesta seqüència, en aquest tràiler de la pel·lícula de l'any 2004, que és història del calvari i la tortura que, segons la Bíblia, va passar Jesús per culpa del pecat dels homes. És una pel·lícula que és estèticament formidable, que té unes escenes que dilueixen tota crítica i tota discussió absurda i suposadament transcendental sobre qualsevol cosa que no sigui cinema. A més, tot i que se va exhibir en versió original en arameu, ojo, va aconseguir ser una de les pel·lícules més taquilleres de tots els temps. L'única cosa, diguéssim, dolenta que hi ha que afegir és que no és apta per tots els públics.
Yeah,
perquè, clar, és tan física que uf, és que no has d'haver sopat.
No.
En carinyo, sí,
és, és dura.
És duríssima.
I,
o sigui, li peguen i li peguen de veres.
Cops de martell,
sa sang, ell en sa cara deformada, tota sa pel·lícula, sí, totes sí. Ses pallisses sí, sí. Que li peguen durant sa passió.
Sí.
Aquesta...
I se va atrevir, Gibson, en arameu que deies, amb llatí també i amb hebreu també, cadascú xerrava el seu idioma.
Sí.
I espina la nostra paraula, clarament a Jesús de Natzaret li varen clavar una corona d'espines, aquest símbol també de la passió de Crist i del cristianisme. I ara per on anem?
I ara intentarem llevar-nos les espinetes, aquestes més emocionals, i mon anirem a un orfelinat aïllat durant la Guerra Civil Espanyola, aquí on un nin descobreix que és passat continúa habitant en els corredors més foscos.
¿Usted cree fantasmas?
Ayúdame.
Yo creo que he visto uno. Aquí.
¡A clase! ¡Vamos!
¿Qué es un fantasma?
Què és un fantasma? Demanava Federico Lupi en aquesta absoluta meravella anomenada El Espinazo del Diablo. Era l'any 2001. Fernando Tielbe, Marisa Paredes, Federico Lupi, Irene Vicedo i Eduardo Noriega protagonitzaven un relat fantàstic de fantasmes, com sempre, amb un punt de política i d'emoció que és a lo que mos té acostumats des d'aquella pel·lícula, Guillermo del Toro, és el seu director, i va agafar una història de la Guerra Civil Espanyola, que ja feia, després ho va tornar a fer a El Laberinto del Fauno, però en aquesta és molt més petita. L'espina és física, en aquest cas. És l'espinazo del títol, però també és una espina simbòlica, perquè hi ha la guerra, la violència i la injustícia que no s'ha volgut reparar. És una pel·lícula que se delecta en les textures visuals i auditives del terror. La història d'un nen que descobreix un fantasma dins un orfenat, estan en mida final de la Guerra Civil espanyola, allà en medio de Campos de Castilla hi ha una casa que s'acaba bocins i allò és un orfenat, no? Allà hi viu un munt de nins. I aquest nin descobreix un fantasma, i aquest fantasma visualment és tan guapo, tan ben fet, és el que fa Guillermo del Toro,
és que
no?
Quan m'encanta.
Quan fa aquests monstres brutals que dius, buah.
Vinga, idò, apuntadíssima, perquè aquesta no l'he vista. Més espina.
I si l'espina fos dorsal i s'anigués deteriorant a poc, perquè no pot suportar que sa ment en el mateix moment s'espandesqui sense aturar?
Enhorabuena, Stephen.
Una teoria extraordinària.
Gracias.
¿Y qué harás ahora?
Demostrarla. Demostrar con una única ecuación que el tiempo tuvo en principio. No sería genial, profesor.
Aquesta teoria era la teoria del todo. James Marsh dirigia el 2014 la història de Stephen Hawking, en una pel·lícula pensada per emocionar i també per divulgar. Eddie Redmayne, Oscar en el millor actor, evidentment, perquè no podia ser d'una altra manera, és un paper pensat per un Oscar, no? Pensat per guanyar l'Oscar. I Felicity Jones, que també va guanyar l'Oscar, donen forma a un relat on la malaltia no és només una limitació física, sinó una espina constant i irreversible. No? És cert que és un biopic necessari, però també és una producció plena de trampes i de trucs, no? Que te fan emocionar constantment. Com la premissa principal, conviure amb el dolor no significa rendir-se, sinó reorganitzar la vida en el seu voltant. Reorganitzar la teva vida en el voltant d'una malaltia com la que pateix Stephen Hawking no és fàcil, eh? Vull dir, no és una taza de Mr. Wonderful, en carinyo.
No. Aquesta Ella, que el va marcar físicament, però aquest home no se va rendir realment, no? No, seguia explicant la vida i l'univers de la manera que podia.
De fet, fins i tot s'enreia d'ell mateix constantment, apareixia sèries com Big Bang Theory, va aparèixer en el darrer espectacle que varen fer Monty Python, un moment donat sortia volant en la cadira de rodes. Però sí que és una pel·lícula que està molt bé veure-la per entendre què vol dir ella i per entendre això, que no tens per què rendir-te.
Que bona, la teoria del todo. Espina és la nostra paraula polisèmica. Aquesta és la selecció especial d'en Toni Camps. Aquí li agraïm molt que es faig això, esprimeixis el cervell i tots els teus coneixements cinematogràfics per dur-nos aquesta selecció. M'encanten la que acabam.
Procura que acabar en qualque cosa que mos faci emocionar un poquet, però que mos faci sentir un poquet bé, no? Perquè que duim un parell d'espines clavades que són bastant violentes, però ara acabem amb una espineta que du clavada un senyor que fa 40 anys que està enamorat de la seva dona, que en aquest moment té Alzheimer, i el que vol és casar-se amb ella per l'església, no? Perquè no va poder fer-ho en el seu moment.
No, yo no le puedo decir esto a mi papá. Es un hombre mayor. Escúcheme, Dios tiene que entender, él también es un viejo.
Yo no soy viejo ni joven, ni hombre, ni mujer, ni blanco, ni negro.
No, ese es Michael Jackson, padre. Escúcheme, lo tendría que ver a mi papá, parece que estuviera 20 años de nuevo.
Pero si quiere puedo hablar con él.
¿Pero qué le va a decir? ¿Pero qué le va a hablar de discernimiento a un hombre que sigue enamorado después de 44 años?
Es que es maravilloso, de un diálogo tan brutal. Es magnífico. Eso es argumento de El hijo de la novia, de Juan José Campanella, Ricardo Darín, Héctor Alterio, Norma Leandro, Natalia Berbeque i Eduardo Blanco, que li va valer tots els premis que hi havia inclòs Òscar a la millor pel·lícula estrangera, amb un tema molt difícil de tractar, com són les malalties mentals i el deteriorament de les persones en les malalties mentals. es tracten sos malalts i les seves conseqüències, Campanella va construir una història molt dolça, molt divertida, molt entranyable, golosa, que fa gust de tiramisú, amb un punt agradols. És una preciositat de pel·lícula que va descobrir cinema argentí a molta gent i que va llançar definitivament la carrera de Ricardo Darín fora del seu país. I, a més, des d'aquí i allà on sigui, don Héctor, les nostres salutacions perquè els mereix, perquè que a més aquest paper és magnífic. És una pel·lícula redona que val la pena veure cada X anys perquè sí, perquè t'il·lumina, t'omps ànima, te dona ganes de seguir endavant i de dir fins i tot quan l'has cagada, no? Quan ell tot el temps està tota la pel·lícula dient me quiero ir a la mierda, estoy harto, me quiero ir a la mierda. I un moment donat acaba, diu, es que hice todo mal, todo mal, todo mal, no? És fantàstic.
Pues m'assumo en el teu homenatge al senyor Arterio, un home que ho omplia tot, sí. Absolutament. I de Toni Camps, res, només queda el teu comiat.
Moltíssimes gràcies a tothom. Salut i cinema.
I de tres ràdios... Informació.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Espina dorsal del diablo, se titula aquesta cançó. Espina és i ha estat la paraula polisèmica del capítol d'avui, fil conductor del programa. Crec que farem una altra edició perquè, per exemple, no hem parlat explícitament de la columna vertebral, d'aquesta espina dorsal del nostre cos, tan important pel bon funcionament del nostre cos i del nostre cap. Però ja toca baixar barrera i ho farem amb una dona que du espina en el nom.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Anna Espina, promotora cultural, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
Hola, molt bé, estic molt bé.
Molt bé, idò, gràcies per acompanyar-nos. Anna, ara te plantejaré una pregunta i, com diria un professor meu, no és una pregunta trampa. Si te dic espina, que és la paraula polisèmica d'avui, que te ven al cap primer de tot?
Uf, bueno, por supuesto siempre me llevaba mi familia,
sí.
Eso está claro, pero sí. También yo pienso en espina, siempre pienso en dualidades, en dos caras, porque es algo, es eso pequeñito que te pincha quizás para protegerte, pero también para despertarte, para reaccionar, ¿sabes? En lo simbólico, que te pincha una idea, y yo soy muy de pinchar ideas, o sea, de hacer que te reaccione,
sí.
Pero también me gusta pensar, al pensar también en mi familia, en esa espina dorsal, en esa cosa que te sostiene, que te mantiene en pie, ¿no? Y para mí es eso, espina, tiene muchos significados y también hay dualidades, hay a la cosa un poquito buena, o sea, puedes sangrar un poquito, pero no deja de ser porque alguien quiere protegerse, ¿no? Si te hace sangrar un poco...
Sí, sí, m'agrada molt, Anna. Així com ho has plantejat, com ho has contat, podríem haver començat perfectament amb tu avui aquest programa i ja el teníem perfectament introduït. Nana es diu Espina, de llinatge. Què saps d'aquest llinatge i de la seva procedència, Anna?
Pues no he hecho mucha indagación sobre el apellido, sobre los orígenes de Espina. Sé que hay Espinas en Asturias, que es de donde yo soy, pero también hay en otras zonas de España y que creo que no están relacionados, porque hasta donde yo sé es sobre todo un apellido toponímico, es decir, era para indicar que vienes de ese sitio, ¿no? Y justamente en Asturias, de donde yo soy, de donde es mi familia, hay muchísimos topónimos que se llaman Espina. Está la Espina, que es un cruce de caminos muy conocido, pero hay concejos, hay pueblos, hay muchas cosas que se llaman Espina, por lo que somos un puñado de espinas. No es el apellido más común, pero vamos, por lo que yo sé, esos son los orígenes, más que venga de un linaje de família i tal, sinó que és toponímico, sobretot.
Val. I aquí tenim a Nana Espina, asturiana, però ja amb una cama a Silla de Mallorca, o pràcticament ses dues.
Sí, molt d'anys.
Sí. I jo pensava que Nana Espina és un nom molt xulo. És, no sé, és un nom com a de cartell, de pel·lícula o de cantant. No sé, tu no te sona bé, Nana Espina?
Pues sí, si me dedicara pues al mundo artístico, yo es cierto que no creo que necesitase cambiarme el nombre, ¿no? Pero sí. Y la verdad es que ahí siempre tuve como esta, o sea, el arte y todas las cosas artísticas siempre me ha llamado mucho la atención y creo que precisamente por eso, por no tener el talento de ser Ana Espina la cantante o la música o la actriz, pues he dicho, bueno, pues me pongo del otro lado de la barrera, ¿no?
I ho ha fet a través de Fonart, la promotora de concerts de la qual ets membre, que té més de 20 anys de rodatge. Ho fem moltes coses en aquests anys i no sé si vos ha quedat alguna espina clavada, això que dius, aquest no l'hem arribat a dur, o amb aquesta no hem arribat a fer feina, aquesta espina mos l'hem de treure.
Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Porque cuando empezamos hace muchísimos años, al final de los años 90, que es cuando un mallorquín me encontró, ¿no?, trabajando en la industria musical en Madrid, y empezamos un poco cuando nos juntamos y con mis socias mallorquines y formamos Fonart, la principal idea era hacer lo que creíamos y también para pasárnoslo bien y para trabajar con gente a la que admirábamos y queríamos, ¿no? Y nos hemos ido dando este gustazo de tic, esto ya lo hemos traído, esto ya lo hemos traído, ¿no? Esto lo hemos ido haciendo a la par que ir descubriendo nuevas cosas, que también ese es otro, era otro objetivo, pero sí que hay una gran espina clavada, ¿no?
¿Quina?
Esa espina clavada para nosotros fue que en el año 2004 teníamos prácticamente ya firmado todo el contrato y tal de una gira que estaba haciendo Bowie a nivel internacional, que además que se llamaba el Reality Tour, y para nosotros luego fue como un golpe de realidad demasiado duro, porque justamente que Bowie tuvo estaba encima del escenario y le llevaron de urgencias, tuvo un problema de salud, le diagnosticaron un problema muy grave de corazón, con lo cual bajó de ese escenario, pero también se retiró definitivamente de los escenarios y canceló todo lo que tenía. Fue el año 2004.
2004,
y ahí era como un sueño cumplido para nosotros y fue pues eso. Y además para nosotros fue un golpe de realidad de no nos lo podíamos creer porque llevábamos muchos años detrás de él. Y esa es la gran espina. La grandísima espina.
No, tampoc està malament, ¿eh? Com a espina, avui dia és tant de bo l'haguéssiu pogut fer aquesta gira, però clar, és un nom propi en totes les lletres, ¿eh?
Sí, aquesta espina
no vos la vareu poder treure, va quedar clavada i quedarà clavada per sempre, però vos n'heu tret alguna, Anna?
continuamente, es lo que hacemos, es nuestro día a día, el sacarnos las espinitas, porque teníamos una ilusión tremenda de conocer a Lou Reed. Trajimos dos veces a Patti Smith, esto como de los grandes, grandes nombres de enciclopedia, pero es que prácticamente mirando los cientos y cientos de conciertos que hemos hecho, son todos sacarnos, o sea, nos gusta algo y ya vamos, ¿no? Nos clavamos como espinita, por ejemplo, en el manager de turno y digo, hasta que no nos vas a sacar, hasta que no nos salgamos con la nuestra.
Que bé, que bé. I així estan fent feina i, a més, amb un nivell molt bo, amb un fort nivell de producció, que això és feina tot l'any, és un no aturar, que estàu preparant per el 2026, que se pugui contar, Anna.
Vamos a seguir dándole una nueva versión, una nueva vida a nuestro festival veraniego, que es el Sons de Nid, que, sí, que ya sabes que durante varios meses del estío estamos ahí activos recorriendo un montón de municipios de Mallorca, pero también hemos estado en Formentera, en Ibiza, en Menorca, y estamos trabajando en ese programa que es el más grande para nosotros, es nuestro... Mira, nuestra espina dorsal, ¿no? Lo que nos sostiene cada año es el trabajo para el Sons de Nid. Y este año lo queremos presentar en el mes de marzo, ¿no? Y lo vamos a hacer con un concierto de un artista que también nos encanta, que es John Grant, 17 de marzo en el Teatro Principal de Inca. Pues muchísima ilusión de traerlo por primera vez a Mallorca, y ahí presentaremos lo que será nuestro Sons de Nid, en lo que estamos ahora trabajando pues con muchas ganas.
Molt bé, i d'avui mos ajuda a baixar la barrera Anna Espina, promotora cultural, i ja veus que és una dona que li ha tret suc, en aquesta paraula polisèmica d'avui. A veure, t'han de fer les preguntes típiques d'aquesta hora, Anna. Què fa una dona com tu abans d'anar a dormir? Algun costum que mos ajudi a dormir millor?
Pues... Tengo ciertas rutinas, pero tampoco es que soy un poco caótica, ¿no? En mi esto, o sea, a veces hago las cosas de una forma, otras veces de otra. No tengo una rutina diaria de a tal hora hago esto, a tal hora. Entonces, para irme a dormir tampoco, pero una cosa que sí hago, aunque no por el mismo orden, es tomarme una tacita de algo caliente y escribir un poquito, una idea, una palabra, una mini lista, a veces se transforma en un poema, a veces en lo que sea. No soy escritora, pero es algo que me ayuda a relajarme y a conectarme un poco conmigo misma, porque claro, me pasó por el trabajo que tengo, es un trabajo muy para afuera, ¿no? De tratar con gente, de negociar, de hablar, de pensar, y a veces necesitas, quizás justo antes de irte a dormir, volver a encontrarte un poco a ti. Y entonces, pues bueno, he escuchado vuestro programa y sé que siempre termináis también con música, y yo también, esto sí que forma parte de mi rutina, que es terminar con música.
Que bé, que bé, m'encanta. I t'ha demanat una cançó. A tu te toca avui baixar barrera, per tant, també escollir amb quina cançó ho fem.
A ver, com estamos entre avui i demà, però casi más en demà que en el avui... Y como bien dices, hay que bajar barrera. Creo que hoy es súper necesario bajar la barrera con una canción de estas optimistas que nos hagan bailar, porque hoy ha sido un día especialmente duro. Hemos sufrido noticias que nos han sacudido el corazón a todos, y hay que, no sé, vamos a intentar tancar con algo que nos haga bailar un poco. Es súper necesario. Hay que mirar hacia adelante, siempre mirar hacia adelante y siempre bailar. Entonces, mi canción es una de las canciones con las que siempre bailo. Es el Tonight the Streets Are Ours, de Richard Holly. Y nada, felices sueños a todos. Y mañana va a ser un mucho mejor día que hoy, segurísimo.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Do you know why you got feelings in your heart? Don't let fear of feeling fool you. What you see sets you apart. There's nothing here to bind you. It's no way for life to start. Do you know that tonight the streets are? Tonight the streets are. vision and our goals. Oh, the trigger of time, it tricks you, so you have no way to grow. But do you know that tonight the streets are at last. Oh, there's so much there to heal, dear, and make tears things of the past. But do you know that tonight the streets are